tant, no?
Perquè ja en ve un altre, no? Darrere teu i ja, vinga.
Aleshores, jo no sóc productora i tampoc sóc sociòloga, vull dir, no sé quin és el problema, però sí que sé que els musicals costen molts de diners, que hi ha una inversió molt gran i que quan es fan s'han de fer això pensant en gran i pensant que poden estar un any en cartell i fent les estratègies necessàries perquè això sigui possible, perquè públic n'hi ha. N'hi ha. I aquest públic, aquest mateix públic que aquí no va veure el Golfos de Roma, per cert, aneu a veure el Golfos de Roma amb el Jordi Bosch, per l'amor de Déu, doncs aquest públic que no hi va, se'n va a Madrid un cap de setmana i veu tres musicals.
No té cap sentit, això.
Aleshores, entre tots, no sé de quina manera això es fa, però s'ha d'enfortir aquesta indústria cultural.
Et faig una última pregunta sobre el musical, perquè et deia 2 anys, que si es compleix això, i sortosament esperem que sigui així, en tindràs 58 quan acabi? I el teu cervell anticipatori què et diu?
No hi he pensat.
No hi has pensat? Doncs mira, això vol dir que t'estàs curant del cervell anticipatori.
No hi he pensat, t'ho juro, eh?
No, eh?
No hi havia pensat, no.
No et planteixes allò de dir, bueno, fem com si... Després passarà el que passarà, però fem com si fos l'últim musical.
No, ara en aquests moments visc molt el dia a dia i el meu dia a dia és anar a nedar cada dia, entrenar pilates cada dia, sentir el cos molt fort, molt fort, molt fort, i per sentir la veu molt forta i la ment molt forta.
Mm-hmm. Mira, et faré una darrera pregunta que té a veure amb una convidada que va passar per aquest programa fa poc, perquè jo pensava, dic, bueno, imagina't que es planteja els Ponts de Madison com si fos l'últim, però jo penso, home, per favor, almenys esperem-ne un mes, i aquest un mes és perquè fa uns dies l'Àngels Gunyalons ens va passar per aquest programa i ens deia això.
L'Anna Maria i jo ens tenim moltes ganes d'estar dalt d'un escenari juntes fent una cosa musical, perquè a més jo penso que puc aprendre tant amb l'Anna Maria i ella també és una persona que té aquesta... Tenim aquest denominador comú que ens flipa aprendre, xuclar, no? I el que passa és que la vida ens va portant per coses, tu has de seguir pagant els lloguers i alimentant,
sí.
I aleshores no acabem de trobar allò que ens plagui, que ens agradi, que hi compreguem. Aleshores, això passarà quan passi. Si anem amb bastó,
si no
anirem amb bastó. No ho descartem. Tenim moltes ganes.
Nina i Gunyalons.
Sí, bueno, mentre el cuerpo aguante.
Jo crec que es para el món, el dia que Nina i Gunyalons estiguin els juntes a l'escenari. Posa-hi el Jerónimo, no li posis, eh?
En tenim moltes ganes, però hem de trobar el text, i ha de ser un text de creació. Nosaltres tenim molt clar del que volem parlar, i del que volem parlar és una mica del que hem parlat en aquesta conversa avui tu i jo, no? D'aquestes dones, actrius, amb una certa edat, amb una certa també maduresa, pau, tranquil·litat...
Sou de la mateixa quinta,
sí,
literalment?
Ell és una mica més gran.
Val.
Sí. Val. I des d'aquesta talaia, no?, que t'ha donat l'edat, doncs com es veu l'ofici, no?
Mm-hmm.
I la crueltat de l'ofici...
És cruel, l'ofici?
Sí, l'ofici és d'orillo. El que és cruel és a vegades a l'entorn. L'ofici és bonic, l'ofici és hermós, és vell, et fa aprendre, però és dur i és inestable per naturalesa. Però aquesta mateixa inestabilitat és el que fa que siguis una persona bastant forteta.
Saps que ara m'has recordat, ara em diràs que m'ho tiraràs pel cap, però m'ha recordat una...
Aquí?
Terrible, ara, el que diré. Però m'ha recordat una frase de Maradona, que va dir, la pelota no se manxa. Va dir, perquè una mica el joc, és a dir, l'ofici, la feina, l'espectacle, és una cosa, i el que va al voltant és una altra. No? I per tant, efectivament el musical, la música, l'escenari no se manxa. Deixa'm, senzillament, ja, la que Jordi em deia, mira, tenim la cançó de la fusió, diguem-ne, de... No sé si la tenim, la cançó de la Nina amb el Jerónimo Rauch, que encara no hem pogut sentir-los més enllà d'aquell dia.
Sí, i la Júlia Müller i l'Ignasi Vidal, sí. El duet que nosaltres vam cantar, que de fet
és un altre duet,
que no és un duet, ell va cantar el Bring Him Home, de Miserables, i jo vaig cantar la Papa Can You Hear Me i A Piece of Sky, de Yentl.
I es van creuar.
I aquí es van creuar les nostres veus. Però sí, pertany també a aquest concert, i aquesta era la peça final que vam fer de cloenda del concert, les quatre veus.
Doncs imagina't, el que va passar allà anirà passant, si Déu vol, durant 2 anys a Madrid, en aquest teatre, que, bueno, no sé si algun dia podrà venir cap aquí, però és saber aquest espectacle dels Ponts de Madison.
Tant de bo. És complex perquè l'escenografia no es munta en 4 dies i si anem de gira serà per fer places molt llargues. Sí, ja estaria molt bé poder venir aquí a Barcelona i poder estar a València, per exemple, 2 mesos o 3. Sí, tant de bo.
Nina, moltíssimes gràcies. Molta sort.
Gràcies.
Ara que et perdem un temps que te'n vas cap allà a Madrid.
Jo no us perdo perquè us escolto cada setmana, eh?
Això esperem que sigui durant 2 anys, imagina't, a veure que no es facis el salt. Les 11 i 5 minuts, Nina, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un plaer. I 5 minuts. I a aquesta hora del matí deixeu-me actualitzar la informació d'aquest diumenge amb l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
Com hem escoltat fa una poca estona al Via Lliure, si no plou amb força d'aquí uns 3 mesos poden arribar noves restriccions generalitzades en l'ús de l'aigua.
El catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat, preveu que si no arriben aquestes pluges, l'àrea metropolitana de Barcelona es podria afegir a la llista de pobles amb restriccions decretades per l'ACA. Unes restriccions importants que afectarien sobretot la utilització d'aigua en l'agricultura.
Si no plou fort, al final, no s'omplen, dos, tres, si no plou gens, d'aquí 3 o 4 mesos la cosa anirà malament, no? Perquè aquí parlem de restriccions només quan afecta l'àrea metropolitana, no? Però hi ha uns quants pobles de Catalunya que ja ho estan passant malament.
A més, Prat alerta que de mica en mica la tardor anirà desapareixent i avisa que el territori i la gestió dels boscos s'han d'adaptar a aquesta nova realitat. I en Crònica Internacional, Itàlia viu a aquesta hora la cerimònia del traspàs de carteres entre el nou govern de Giorgia Meloni i l'executiu sortint de Mario Draghi. De fet, és l'última vegada que veiem ja l'exprimer ministre italià al Palau de Chigi, la seu del govern italià, que ara serà la nova oficina de la líder d'extrema dreta. Aquest acte d'avui és el que es coneix com la cerimònia de la campaneta, perquè el primer ministre sortint entrega al nou cap del país la campaneta amb què comencen les reunions de govern. De fet, d'aquí menys d'una hora, l'executiu d'extrema dreta començarà a caminar amb el primer Consell de Ministres. I Vladimir Putin és el primer líder mundial que felicita a Xi Jinping després d'haver estat reelegit aquesta matinada líder de la Xina. El president rus, en un comunicat al web del Kremlin, ha expressat la seva voluntat d'enfortir les relacions i la cooperació estratègica entre les dues potències mundials. Xi Jinping ha estat escollit, com dèiem, secretari general del Partit Comunista, avui, en l'última jornada del Congrés de la Formació. El fet és que assume ja 3 mandats, que és insòlit en la història recent del país, i acumula un poder mai vist des de l'època de Mao Zedong. En la convenció d'avui, per cert, Xing també ha presentat la cúpula del partit. El nomenament més destacat és el seu número 2, Li Qiang, fins ara el cap del partit a Xangai, i ara nou primer ministre xinès. I en política, però a casa nostra, Ernest Maragall descarta que Ada Colau li pugui fer ombra a les eleccions municipals de l'any que ve. El candidat d'Esquerra a l'alcaldia assegura que la cosa estarà entre els republicans i el PSC. Maragall prospera guanyar amb prou marge com per no haver de dependre dels socialistes.
Els comuns ja han esgotat la seva capacitat d'afegir valor en aquesta ciutat i que crec sincerament que el debat de fons es produirà entre el que representa avui el PSC i el que representem nosaltres Esquerra Republicana. Si guanyo les eleccions tractaré de guanyar-les com esperem, amb la claredat suficient per tenir un grau de llibertat.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el líder republicà creu que el govern actual està poc cohesionat i mira només pels seus propis interessos. Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos a l'Ajuntament, Maragall espera que aquest any no quedin condicionats als pressupostos generals de l'Estat o als de la Generalitat. Sense aclarir si li acabaran donant el vistiplau, assegura que Esquerra serà responsable perquè Barcelona tingui els millors comptes possibles. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
En motor, Aleix Espargaró ha quedat descartat en la lluita pel títol del Mundial de MotoGP després de quedar desè al Gran Premi de Malàisia que ha guanyat Pecco Bagnaia. L'italià, de fet, ho té tot de cara per ser campió en l'última cursa a València d'aquí 15 dies perquè li treu 23 punts a Fabio Quartararo, que ha acabat en tercera posició. També ha pujat al podi Enea Bastianini segon i els millors catalans han estat Àlex Rins cinquè i Marc Márquez, setè. A Moto2, victòria de Toni Arbolino, i a Moto3, de John McPhee. D'aquí a menys de 3 hores també es reprèn la Lliga Masculina de Futbol amb el partit de l'Espanyol a l'RCD Stadium contra l'Elx, i més tard, a 6:45, el Girona rep l'Osasuna a Montilivi. A les 9 de la nit serà el torn del Barça, que ha de guanyar l'Atlètic Club al Camp Nou per evitar que el Madrid s'escapi al capdavant de la classificació 6 punts per sobre després de la victòria al Santiago Bernabéu contra el Sevilla. En bàsquet, a 1:45 arrenquen 2 partits amb participació catalana a la Lliga ACB, Barça-Tenerife al Palau i Betis-Girona. Ja de cara a la tarda, la penya rebrà l'Unicaja. I també a la tarda, 6:45, el Barça d'handbol buscarà aixecar la seva 6ª Superglobe, el Mundial de Clubs que s'està jugant a Aràbia. Els blaugranes s'enfronten al Magdeburg després d'escombrar el Kiel a la semifinal.
I pel que fa al temps, la pluja va regant, sobretot al Pirineu de Lleida, però també s'escapen alguns plugims i gotellades en molts altres punts del país. Aquesta tarda continuarà plovent, sobretot de nou entre la Vall d'Aran, els Pallars i l'Alta Ribagorça, mentre que a la resta el cel continuarà força ennuvolat i farà calor per l'època, amb molts termòmetres entre els 20 i els 25 graus.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Les obres d'avui són el teu tren de demà. Sabem que les obres no estan resultant les millors companyes de viatge i t'agraïm la paciència. Però t'assegurem que al final valdran la pena. Quan s'acabin, t'oferirem un més bon servei, amb més puntualitat, més fiabilitat, capacitat i una oferta millor. Transformem Rodalies. Adif. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
RAC més 1. Podcast. RAC més 1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC
més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
A RAC1, via lliure. Només els caps de setmana, amb Xavi Bundó.
3 minuts i arribarem a 11:45 del matí. Hola, Ramis, què tal?
Bon dia.
Hola, Zanon, bon dia.
Menys mal, dic, hòstia, que estic aquí,
quants accents, Bundó? Va.
Quants dits veus
escolta,
aquí?
Escolta, amb el bé que ens ha quedat l'entrevista amb la Nina, ara em veniu amb detallets.
Home, detallets,
a veure,
detallets.
A veure, he de dir que la Nina m'ha preguntat quants anys tinc i estava tan enfrescat amb la conversa...
Es treu anys, el tipus.
Que m'he perdut. M'he perdut i he dit una edat que no tinc. He dit que en tenia 36 i en tinc 38.
Però...
I és més, en antena he dit... Mira, Nina, que m'has fet pensar l'edat que tinc. Doncs pues mira, que a mi que he pensat, que he donat una edat equivocada. Jo, bueno, evidentment, el mòbil sonant-me per tot arreu. Mentider, que has dit...
I abans, anys, però
mira, l'anterior programa... A l'anterior programa tenies canes. Tenies canes, i avui...
Clar que tinc canes, moltes canes.
Avui estàs tot negre, el teu cabell.
Orgullosíssim dels 38, o dels 36, o dels que sí.
Però no eren 40.
És una bona edat, els 38.
No ho sabreu mai.
Vale.
No ho sabreu
mai. Ens podíem posar d'acord i si ens rebaixem, ho rebaixem els 3, no?
Ah, sí, feu una mena de... Sí, com es diu allò? Un...
Això m'agrada molt fer anys i no tinc cap problema.
Com quan perdones un deute, un estat perdona un altre, com que és això una...
Condona.
Una... Exacte. Podríem condonar-nos una condonació general de 2 anys, això podríem fer-ho.
Sí, i de 10 també.
Si pacte... Bueno, de 10 ja és molt, però si fem un pacte general del país de dir, bueno, tothom té 2 anys menys, ostres...
Bé, els 2 anys de la pandèmia.
Ara?
Mos els llevam.
Que ens els treguin?
Vale.
Que ens els treguin. Mm. Bueno.
Però jo no tinc cap problema dir que tenim 35 anys, cap problema.
Bueno, va, 11 i... Bueno, que pràcticament 11:45 esteu per jugar o no?
Vinga.
Recordeu que fem paraules encadenades, si voleu jugar-hi vosaltres, ells aniran fent paraules, que van una darrere l'altra compartint l'última lletra, perquè jo intenti endevinar el concepte, que normalment no és així. Avui és fàcil o és difícil?
Molt fàcil.
Va, doncs anem a jugar, va. Qui comença avui?
Jo.
Tu comences avui. Ah, anem bé, ja. A veure. Va, primera paraula.
Aire.
Aire. Aire, vale.
Elevació.
Elevació.
Òrbita.
Òrbita?
Òrbita.
Un coet. Ai, perdona. No, perdó.
Ales.
No, ara ja no és un coet.
Anava a dir una cosa, però no ho diré.
La S.
Safata.
Safata. Ah, vale.
Un altre en va.
Amb la...
Aeroport.
Home! Però escolta...
És que...
Però ho pots deixar més votant a la... Vale, vale. La T.
Sí que podem deixar-ho més votant. Terminal.
Terminal. Sí, sí. Malalt. La L.
Low cost.
Hombre! Vinga, hombre. Globus aerostàtic. No. La T.
A veure, una mica de confusió. Turbina.
No és gaire confós. La A.
No hi participa ningú?
A veure, és que ara no m'ho he mirat, perdona.
Aterrar.
Però és que jo crec que ho deuen veure prou avui, ja. Avui és... Bueno, entenc que és... A veure, podria ser coses vinculades a això, ah, però més o menys serà l'avió.
Molt bé.
Bravo!
Aviones plateados, rozando los tejados, vestido y en la cama.
Bueno, tu mateix, Carlos, avui què? L'última de fila.
Hem començat fort, eh? Sí. Part, és una cançó molt de diumenge pel matí, no? De, bueno, sí, aquí són aviones plateados, és un tipus d'avió que és més una imatge, però aquesta cançó segueix... passen els anys i segueix aguantant de peus perquè realment té una economia de mitjans en quatre línies, et fica en un món fantàstic. O sigui, jo sóc molt fan de l'última de la fila, però m'agrada més quan Manolo García encara no havia descobert el Lapis Azuli i aquestes coses, no? Quan en quatre canyes et feia una cançó impressionant com aquesta.
Una cançó que va sobre què?
En realitat és sobre un trencament de relacions. És una persona que creia que tenia una història i s'ha trencat i està apalancat a casa seva mirant per la finestra i amb el seu món, els seus llibres de pintura que ha robat i la seva decepció i tal, una mica com intentant trobar els mecanismes per aixecar-se i continuar, i per la finestra passen aquests aviones plateados.
Però dalt d'una finestra de l'avió també és una imatge que pot ser d'una persona que està així també, eh? No, els viatgers de l'avió, ja no dic viatge d'estiu amb família i tal, però el viatge sol, el viatge de feina una mica, podria ser perfectament aquest... No, vas per allà. Tu t'agrada volar o no?
Jo gens.
Gens, eh?
I he volat moltíssim.
Home, si has volat. De Mallorca també. Has anat a néixer a un lloc complicat per no, que no t'agradin els avions.
I a més feia feina a Mallorca i feia feina aquí, per tant cada setmana havia d'agafar un vol.
Però això ho continues fent o va millor? El vaixell què? Entre vaixell i...
Des de fa molts anys vaig amb vaixell.
Vaixell ja sempre, eh?
Sí. Per una qüestió ecològica també, i perquè no m'agrada volar i perquè també te dona més seguretat anar amb vaixell en el sentit de que saps que a qualque moment hi arribaràs. Perquè l'avió moltes vegades és com...
Perdó?
No, que els vols ara mateix, des de fa un parell d'anys llarg, vull dir, abans de la pandèmia ja era així, que hi ha uns...
El retard, es cancel·len...
I de vegades trigava més anar amb avió que anar amb vaixell. El vaixell al final són 8 hores o de vegades 5 hores i mitja, segons quin vaixell agafis, i mira... Però, a més, em dona com molta més tranquil·litat, perquè dius, mira, sé a quina hora surt, sé a quina hora arrib, és més llarg, és més pesat, és vera que hi ha hagut algun viatge una mica més pesat, però m'agrada més. De tota manera, jo crec que hi ha dos tipus de persona, que és aquella que quan entra a l'avió es queda adormit...
Ai, sí.
i no es desperta fins que ha aterrat.
Dic una cosa, anar a Mallorca i adormir-se també, és que és mitja hora, no arriba a mitja hora.
No arriba a mitja hora.
Imagina't. Sí, és una,
I després
una siesta.
Hi ha l'altre que és aquell que no pot dormir ni en el transatlàntic.
Llavors han de viatjar junts, això és molt maco. El que no hi ha manera que dormi en un vol transoceànic, no?
Molta de ràbia.
I l'altre dormint.
Fa molta ràbia aquesta gent que pot dormir. Bueno,
tu no pots dormir
mai de la vida. Jo passo molt malament volant, no m'agrada gens. Més que por de volar, crec que tenc claustrofòbia. Mm-hmm. Està més relacionat amb el fet de... Perquè quan no hi havia tants controls de seguretat, era com agafar l'autobús per jo agafar l'avió. Però ara és tan... Hi ha tantes complicacions des que arribes a l'aeroport fins que pots entrar dins l'avió i comença tot, que ja m'he agobiat, saps? O sigui, m'atabal moltíssim.
Jo crec que depèn també de si ets conscient de lo que estàs fent, no? És a dir...
Què vols dir?
A veure, que anar d'un avió d'un lloc a un altre és com si agafessin un edifici de persones i el llancessin a una velocitat brutal amb l'esperança que caigués en un altre lloc. Aleshores...
Arrencar-lo de terra, eh? Clar, Superman arrencant de terra un edifici de no sé quantes plantes.
O sigui, en realitat, si et diguessin com funciona això, com s'enlaire i tot això, no tenim ni punyetera idea. Vull dir, aleshores, la persona que entra i es queda adormida és una persona que no és conscient de tot això.
Però és una emoció molt forta i és molt guapo, realment. El paisatge que veus des d'allà dalt és molt impressionant i està molt bé. El que passa és que el vaixell, la part bona... A mi, de tota manera, el meu transport és el tren. El meu mitjà de transport preferit és el tren, no el de Rodalies. Però...
Vols que et facin un túnel subterrani de tren entre Barcelona i Mallorca?
Només faltaria això. Sí,
I Marsella.
Que no toqui el gasoducte.
Però a mi m'agrada molt sentir aquest desplaçament, no? Mm. Quan vas en vaixell, embarcar-te, que el vaixell partesqui, que navegui, que arribi, no? Tot això que traqui, tot això a mi m'agrada moltíssim. Mm-hmm. En canvi, l'avió, hi ha un punt que és com antinatural. Com pot ser que estiguis creuant, o sigui, travessis mig món en 12 hores, o no pot ser això. O sigui, hi ha qualque cosa que aquí el cap no acaba d'entendre i d'aquí el jet lag, supòs.
I això que dius, però de totes maneres, de no poder dormir implica que, per exemple, en un vol llarg has de guanyar temps per fer coses. Tu què fas a l'avió?
De tot.
Hòstia, perquè imagina't, eh? O sigui, tenir 12 hores allà de vol. Ara, perquè
bueno,
els vols 12, llargs...
12 i 18
bé,
hores.
I 18. Eh? Però anant bé, bueno, tens un vol estupendo i et posen unes pel·lis i unes sèries i
sèries,
no sé què.
Sort de les sèries. Sí. Jo qualque vegada fins i tot he escoltat un audiollibre, només he escoltat audiollibres als vols llargs. En aquest cas va ser un vol a l'Argentina, em sembla que era.
Te'l vas acabar sencer, l'audiollibre?
Sí, un de Ray Loriga. I tot i així no me'l vaig poder dormir. Pensava d'això, segur que me quedaré
amb exacte, em deixa fregit. No.
I a més és molt desagradable saber que no pots dormir perquè no hi ha manera. Clar, estàs en permanent alerta. Mm. La gent que no ens agrada volar estem en una alerta constant i no podem relaxar-nos ni un minut i és molt cansat.
Tu què fas a l'avió?
Intento llegir, però no puc, i sobretot sento música, i em fixo molt amb les cares de les persones que controlen el vol.
Ah, sí? Dels hostesses i els hostessos.
Si estan preocupats, si no, si van corrent, si es fan gestos. A vegades el gesto és falta de cervesa, però a vegades és aquest reactor no funciona. I tal.
Tu estàs esperant veure-li un gest de...
O començar a pregar, alguna cosa d'aquestes.
No, el gest més xungo que vaig veure jo va ser una hostessa que va passar pel meu costat, hi havia turbulències, li vaig dir, és que jo no ho estic passant gaire bé. Mm-hmm. Va dir, no preocupis, no passa absolutament res. I de sobte va fer patapam, va quedar de genolls, asseguda al meu costat.
Quan t'estava dient això, eh? Sí. Tranquil·la.
Amb el cotxet aquell dels menjars i dels deures.
Alà.
No, i es va quedar allà asseguda al meu costat, o sigui, de genolls, durant una bona estona.
Ho va fer per tu.
I me somreia amb cara de circumstàncies, dient, no passa res, saps? Aquí tot va bé. I pensant, si estàs de genolls enmig del passat, saps?
No és normal el que estàs fent. No em vulguis fer creure que tot està bé.
En fi.
Bueno, igual li va tocar un atac de fe.
El pitjor vol que heu tingut? Què diríeu?
No, al marge de les turbulències...
Sí, turbulència de part, a part d'aquest.
Sí, perquè... No, també a Menorca els dies de vent...
Sí?
Tela, uf. No, al marge d'això, un vol des de Frankfurt fins a Sri Lanka...
Hosti, és que això...
Amb un nadó... que va estar les 12 hores del vol plorant,
no.
Sense parar ni
hores.
Un minut, a la filera de davant.
Perdona, algun problema hi havia allà, 12 hores plorant.
12 hores plorant. Anava amb son pare, vaig interpretar que era son pare, el pobre home no sabia què fer.
No, clar, clar.
El ficava dins el lavabo, però clar, encara era pitjor.
Ficava el dins el lavabo.
El tornava a treure.
Intentava ofegar-lo, era pitjor.
No, no, va ser molt dur. Hosti, molt dur.
Tu, Carlos?
Jo vaig fer un viatge molt llarg, que és de Barcelona a Buenos Aires, al costat d'un tio que m'odiava totalment, però no sé encara per què. És a dir...
Com ho saps que t'odiava?
Des del principi em va parlar molt malament, em mirava malament, quan em posava el braç em feia, però, clar, un viatge tan llarg que era el rotllo de dir què t'he fet, no? O sigui, que realment... I ho vaig passar...
No coneixies, per això.
No, va ser molt violent.
Que sàpigues.
A part, parlava malament de mi amb altres...
Ah, sí? Davant teu?
Sí, el rotllo de i este que se piensa i tal,
però... Però per què?
Jo crec que, home, estava... O sigui, així havia acabat d'arribar, vull dir, no havia pogut fer res, o sigui...
Què li havies fet en una altra vida?
Igual, jo què sé, igual m'ha semblat algú, però realment era tremendo.
Jo recordo una tornada de Buenos Aires a Barcelona. Bueno, me'n recordo jo i tot el vol.
Ai, ai, ai.
Perquè anàvem amb un amic i vàrem estar les 12 hores discutint.
A crits? No, però una mica de temps.
Una mica esbarat, sí.
Hòstia, però estàveu bé?
Vull dir que va ser una discussió forta.
I la gent votava al final?
Qui ha guanyat? La Bjork, aquesta?
Sí. És aquí, a nivell, eh?
Hosti, no. No.
Doncs aquesta cançó, al contrari de l'altra, és més explícita. És la... Una... Bueno, també. O sigui, la Bjork lamentant-se de que no està amb la persona a la que estima i que troba a faltar i que ha d'agafar avions per apropar-se i per separar-se, no? Que també és això, és a dir, la possibilitat... Amb les relacions a distància, la possibilitat abans de que no podies arribar o que t'havies de passar 40 dies, feia que tu col·loquessis la relació en el seu lloc, no? En canvi, ara, la possibilitat de que realment tu pots agafar un avió i anar-te'n a qualsevol lloc i barallar-te amb la teva parella durant el viatge d'avió, jo crec que ens afegeix més ansietat i angoixa de la que ja tenim, que és molta.
No, i sobretot que també hi ha dos tipus de persones, aquestes que gaudeixen de volar, perquè podien desconnectar.
Ah, sí, perquè paraven el mòbil.
Però ara ja no.
És que jo fa dies que no agafo el vol, eh? Ara què passa? Que hi ha wifi tot arreu.
Ara gairebé a tot arreu tens wifi i ja no tens aquesta sensació.
Recordes el moment que et feien apagar el mòbil perquè pensaves com algú se'l deixi encès, aquest avió cau?
Bueno, encara el fan,
Ho fan,
Encara el fan.
És que jo fa dies que no volo, per això dic.
Sí, jo tampoc, fa molt de temps. I després hi ha les altres que al contrari, no? Que aquesta sensació de desconnexió és el que els atabala.
Els angoixa.
És a dir, uns ho gaudeixen i d'altres no, no? I una mica aquesta sensació també, jo clar, m'he acomiadat també moltes vegades en un aeroport.
Ah, sí?
Moltes
clar,
vegades.
Clar.
I és una sensació també de dir, ai, encara que sigui un vol de mitja hora, te n'estàs anant, estàs travessant la mà, te n'estàs anant a una altra banda. No és com agafar un...
Et vies veure més tard.
No, et veuràs més tard. No pots agafar un tren en qualsevol moment clar, i ens veurem aquest cap de setmana que ve.
Ho podies fer,
podies agafar un vol el cap de setmana següent, però ja no tens aquella mateixa sensació.
El vol té alguna cosa de definitiu, no?
Sí.
Com una mena de dramatisme incorporat.
De Casablanca o alguna
cosa. Exacte. Sí.
I mai, o sigui, és que no sé com dir-ho perquè no quedi fatal, però...
Doncs no te'n sortiràs.
Vale, ja. Però mai he agafat un avió i heu pensat... O sigui, esteu tan ficat en problemes que penses... Hòstia, si s'acabés, tampoc passaria res.
Apa, home, animal!
No ho havia de dir,
no? Per favor,
no?
Per favor,
no,
per favor.
No.
Hòstia, a més... Hi ha vegades he pensat, mira, ja ha estat bé, la vida està guai i ja està, no?
Però a més, en un avió no tens la sensació de control en cap moment, no? Que absolutament dels altres.
Estem això és posant molt bombes aquí ara, per favor.
No, però això és molt difícil, deixar la teva responsabilitat. Tot el control és d'una altra persona, tu no
sí,
hi pots fer absolutament.
Això és veritat.
I aquesta sensació també angoixa amb les persones controladores. Ens angoixa especialment, no?
A tu, no? Val, però, tu et sents ben tractat, Zanon, en un avió?
No, fatal. O sigui, jo trobo que... O sigui, a mi m'agradava més quan
perquè
era una cosa de...
Elitista,
de rics,
no?
Clar. De rics. Jo pagaria més, però que em tractessin com un senyor ric, no com una mena de coses rares.
Els diaris, que això era la cosa més petita que hi havia abans, però abans te'l repartien, el menjar amb ganivets
animals.
Però a part, tant ganes de dir, hòstia, si ja han matat a Bin Laden, deixa'm un pau. Ja està, ja l'heu matat. O sigui, que ja no hi ha cap perill.
No, però a més, abans sí que hi havia com una solemnitat en agafar un avió.
Sí, sí, senyora.
Jo recordo els meus avis que se vestien molt ben vestits i mos feien anar molt ben vestits per anar a agafar un avió. I ara, que és gent que se'n va amagar l'uf amb les bermudes i completament gats, no? És a dir, que és molt diferent anar amb avió ara. I els low cost a llarga distància no vos els recomano, també.
Ui, també... pots comptar?
És la pitjor experiència volant que vos pot ocórrer.
He trobat un vol barato fins a Hong Kong. He trobat un vol baratíssim, eh? Veuràs que mira,
saps volar? Tu saps volar?
És
terrible. ¿Te gustaban los aviones? ¿Te gustan los aviones? ¿Te gustaban?
És terrible. Has de pagar per la flaçada, has de pagar per menjar, has de pagar per absolutament...
Fan sortejos i coses allà.
És terrible, terrible.
Va, què dius, Tanon? Què és això?
Bueno, aquests són els Rolling Stones i la cançó... És que m'està recordant una experiència low cost molt divertida, però bueno... aquí els Rolling Stones que estan avorrits i no saben què fer i aleshores decideixen agafar un avió i la persona que li dona el viatge és un avió que mai arriba a un lloc, és el Buddy Holly Airways. I tal. Però jo m'estic recordant de vegada amb un low cost que no, l'avió no estava ple i aleshores en un moment determinat es van fer que es distribuïssin pel l'avió perquè estigués equilibrat, que pensava...
No m'ho diguis, això!
Però que no m'han posat més glaçonets al principi, res. Però vas pensar, Déu meu, estem amb això? Estem passant... I no sé si heu volat a Israel. A Israel l'experiència
no. Què passa amb Israel?
És brutal. Hi ha un control increïble ja des de sortir d'aquí. És a dir, Israel és un estat que qualsevol ficaria bombes. Tenen un munt de... No, qualsevol països que l'odien, aleshores han de tenir una seguretat brutal. I aleshores, a part, has d'anar una hora més i et fan preguntes. Si viatges amb gent... es separen el grup i pregunten i tal i qual, i tenen un control, o sigui, has d'estar 3 o 4 hores abans, i és un... Per això no ha passat mai res, o sigui, no hi ha hagut cap atac terrorista amb avió amb Israel, perquè el control és brutal.
Ferri, no? Total. Us he de fer una altra pregunta que té a veure amb una cosa que va passar al voltant dels avions fa unes setmanes, quan va haver aquella roda de premsa del Paris Saint-Germain, no? I que l'entrenador del Paris Saint-Germain era que era Mbappé, que els van preguntar per què no agafaven el TGV per anar d'un lloc a un altre, i es van fotre a riure tots dos i van dir, bueno, si anirem amb la bicicleta... Què va dir?
No sé, però va ser molt lleig.
Sí, una mena de resposta així i tal. Clar, perquè aquí també hi ha ara el debat dels últims anys, segurament, de molta gent que, més enllà d'agradar-li o no agradar-li l'avió, han decidit, com ideològicament, no agafar-ne.
És que hi ha dos tipus de persones.
Un altre cop. Carro de vela, em van dir, carro de vela. No, carro de vela. Bueno, igual.
Bé, les que estan conscienciades de no agafar l'avió, d'aquella vergonya de volar, no? que passa sobretot en els països nòrdics, i aquelles que abusen dels avions privats, és a dir, que els jets privats, el nombre de jets privats ha augmentat un 76% de les Balears els mesos de juliol i agost.
76%.
Enguany respecte de l'any 2019, no? Es van operar 4.500 d'aquests vols a Mallorca només en dos mesos. Això és un abús, perquè a més, si uns estan fent uns esforços per justament mantenir un ecologisme a tot arreu, això clar, fa que tots els teus esforços no servisquin absolutament per res, no? I moltes vegades tenim una tolerància amb la gent només perquè té dobbes, que al final pagam tots els seus capricis d'una manera que està completament injustificada. I d'altres sí que jo estic bastant conscienciada també per un interès, ja vos ho dic, que no m'agrada volar, o sigui, per mi és un doble interès, perquè també trob que si puc fer alguna cosa per minimitzar aquesta contaminació, i crec que anar amb vaixell a Mallorca és una manera de fer-ho, ho faig i em sento una mica millor, no? Però hi ha molta feina encara per fer. I crec que hi ha molta falta de consciència del que implica agafar un avió.
Sí, de totes maneres, aquella escena d'Mbappé i l'entrenador va ser rara, perquè realment no
o sigui, és que no se'ls havia passat pas cap.
No, o venien d'una broma prèvia i tal, perquè la seva reacció no va ser ni intel·ligent ni divertida. Perquè,
no. De fet, l'entrenador, mira, que deia quin tipus de... La gatjoli m'ho buscava i és carro a vela. va dir, crec que en francès era Charaboual o alguna cosa així, no? I suposo que és, bueno, o sigui, un vehicle a rodes, però amb una vela, perquè et porti, diguem.
I després, a vegades tractem de que les persones, o sigui, una gent que està a aquest nivell cobrant el que està cobrant per al món de vista, això és evident, és a dir, si estiguessis cobrant milions d'euros per fer una marca o per jugar, tu perds, encara que semblis una persona normal, no ho ets. I de tant en tant s'ha l'idea recordada que el món està ple de gent normal, no?
Però és vera que moltes vegades oblidem que hauria de ser obligatori sempre que es pot agafar el tren, que se n'has amb tren, no? I també les institucions entenguessin que quan fan qualsevol tipus de trobada o qualsevol tipus de congrés, qualsevol tipus de xerrada, si es pot anar amb tren a algun lloc, haurien de prioritzar aquest desplaçament amb tren i no pas amb avió, i no està passant això, no? És a dir, que no només és amb les esferes més altes de l'economia, sinó que tot nosaltres també, quan ens conviden a qualque banda, i ens convida un ajuntament o ens convida, jo què sé, un qualsevol tipus d'institució, ens haurien de fer prioritzar el tren i no passa això.
Que sapigueu que tenim un missatge de la Emma que diu: aquesta tarda he de volar de Londres a Barcelona.
Ai.
Odio volar. Porto dos dies dels nervis i a sobre hi ha una tempesta de pluja tremenda a l'hora del take-off. O sigui que estic molt bé, gràcies.
Pensa que fes un cop d'ull a tots els vols que hi haurà en aquell moment volant. Seria molta casualitat que li passés qualque cosa no és teu.
Au, va,
però
mai se sap.
Però mai se
sap. Gràcies, Danone, gràcies, Ramis.
Ànims i bon vol,
sort.
I bon viatge.
Ens veiem.
Gràcies per volar amb nosaltres.
Lliure, amb Xavi Bundó.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única, protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis, de venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis, més que una boca, és salut.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé què vols.
No ho saps.
Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A RAC 1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Les 11:38. Està obrint el plat estrella, ja sabeu que són aquestes converses que fem de sobre taula amb gent interessant, mentre estem fent un mos avui en el nostre espai emblemàtic com és a Casa Guinart, que està enganxat entre la Rambla de Barcelona i el Mercat de la Boqueria, un lloc esplèndid. Ara de seguida saludarem el Toni García Ramon i també el Malcom Otero, que ens acompanyaran com sempre, perquè bàsicament venen aquí a menjar. Jo he d'explicar-li al convidat d'avui que efectivament són uns autèntics carpantes, venen aquí, mengen i després la resta, si poden, parlen una mica també. Bé, avui ens visita un tipus que culturalment va marcar una fita, sobretot als anys 80 i als 90, fent alguns dels discos de rock, d'ska, de punk, de reggae més importants que s'han sentit a tot l'estat espanyol, però que va tenir ressò internacional també, amb bandes com Cortatu, com Nego Gorriac. Nascut a Irún, fill d'una època, en fi, absolutament convulsa a Euskadi, a Espanya en general, com és el final de la dictadura, la transició, els anys durs del conflicte basc, avui ens acompanya i és un plaer, és un gust. Fermín Muguruza, com estàs, Fermín? Egunon.
Molt bé, Egunon. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, no t'han convidat mai en un lloc a dinar mentre estàs fent entrevista,
no? No.
Val, perfecte.
Això no sé, que ho sento molt, però jo vas dir no, jo prefereixo ja estar molt concentrat. Sí, picar, però perquè he de parlar en català també.
Perquè la cosa clau és el català, no? Que és una de les coses, mira, ara saludarem el Toni, però jo crec que s'ha quedat aturadíssim només sentint el nivell de català de Fermín Muguruza, que és una d'aquestes coses que em van dir, no, aquests dies que està per Catalunya farà unes demostracions de català.
Bueno, és un compromís i és l'esforç que jo vull fer de parlar en català amb tothom aquí a Catalunya.
Toni, què tal? Bon dia.
Què tal?
Com et quedes? Com et quedes amb el català que té?
Moltes gràcies, del Darko Peric, que guai.
Molt bé.
Com et quedes amb el català que té? Però té un català de Vic.
No, he trucat a Darko.
Català normatiu de Barcelona.
De Barcelona,
Imagina, ja veuràs quin català que té. I després he dit, escolta, explica'm alguna cosa, xatxi del Fermín.
Ah, sí? I tens coses?
No, espera.
Però després ho traurem.
Llavors em diu el Darko, em contesta, xatxi?
Xatxi?
Sí.
Fermín Muguruza, xatxi?
Qui ha dit xatxi?
Malcom Otero també ens està acompanyant ja. Què tal, Malcom? Bon dia.
Què tal?
Bueno, estan parlant d'aquest nivell de català esplèndid que té Fermín Muguruza i com Darko Peric diu que de xatxi re.
No, xatxi no li ha dat gens.
Xatxi,
m'ha renyit.
És una paraula que t'agrada, xatxi?
No se li diu xatxi.
No, puto amo sí, però xatxi no.
No se li diu xatxi.
Xatxi no. Bé, aquests dies el Fermín Muguruza, ara en parlarem de la seva trajectòria, però també del projecte, està presentant... És que ho hauríem de dir així, és un projecte, perquè és una pel·lícula, és un còmic, és un disc que es diu Black is Belcha 2, molt interessant, és la segona part del Black is Belcha, que es va publicar ja fa uns anys, i que, entre altres coses, explica la història d'una cubana d'origen basc, Ainhoa, que fa un viatge que és personal, que és polític també, però és periodístic també, si es vol dir així, que la du, en certa manera, a buscar els seus orígens, perquè al final ella és una mulata cubana, no? I està buscant els seus orígens bascos, els de la seva família, i acaba passant per Pamplona, pel Líban, per l'Afganistan, per Marsella, en un entorn molt concret que és a mitjans finals dels 80. No sé si és la nineta dels ulls de Fermín Muguruza, ara, aquesta Ainhoa.
Bueno, els meus avis van refugiar-se després de la Guerra Civil a un petit poble que està al nord del País Basc, que es diu Ainhoa. Ah. I és per això que nosaltres tenim aquesta tradició en la nostra família, que si hi ha una filla, no?, que tindrà el nom Ainhoa. Llavors nosaltres som tres germans i no hem pogut tenir aquesta història, però si jo fossi una niña, una filla, normalment jo es diria Ainhoa.
O sigui,
això, que és molt
si
important,
tu haguessis sigut una nena, sí, t'haguessin posat Ainhoa.
És que aquest ja subjuntiu ja...
No, però està perfectament dit.
És una mica
difícil. És complicat per nosaltres.
Jo ho sé, si el pronoms febles i tot això... Heu d'ajudar-me una mica.
Què és el que pitjor portes del català? Pronoms febles és el pitjor o què?
No, el pitjor és el subjuntiu. Jo tinc una professora que és l'Esther Tur i he de dir-li moltes gràcies perquè el David Fernández em va aconseguir aquesta... una professora que va venir de 8 al 9 del matí a les 3 mesos que jo vas passar a Sant Andreu, i ja quan va començar el subjuntiu, hòstia, i ja, pues va ser molt difícil. Sí,
això però... ho feu per putejar, sí, catalans, sí, això ho feu per putejar.
No, però va venir també...
Guassa,
però...
té broma que un basc li digui a un català que el seu idioma és difícil, eh? Perquè...
No és difícil, és que totes els idiomes són difícils, home, sí. Només una qüestió d'actitud i de dir, jo vull parlar en aquest idioma, no? Però sempre pues, has d'estudiar i has de practicar-ho. I ara he de practicar-ho amb tothom i fer les entrevistes. Bueno, i,
perdona, té cara... un català espectacular. Espectacular. Sí, molt.
Millor que molts catalans.
Home.
No, molta gent va dir-me...
Inclòs algun d'aquesta taula.
No diré més.
No, però dir-me, no pateixis, Fermín, no pateixis, que al Pol Molts Febles tothom té molts problemes.
No.
Tothom, m'encanta el titular, tothom té problemes amb els programes febles.
Sí, jo, bueno, vas relaxar-me, també perquè jo no vas comprendre la història de no pateixis. No, jo no pateixo, eh?
Uh-huh.
No pateixis, o sigui, aquí tothom utilitza no pateixis,
sí.
I per mi patir és una cosa ja molt greu.
Ah, la paraula patir.
La paraula patir.
No
pateixis, no.
Aquí patim per tot.
Jo no estic patint, eh? Jo no estic patint. No, és que és una frase que nosaltres utilitzem.
Sí, és molt...
Som patidors de mena, nosaltres.
Som patidors.
Som patidors si els seguidors del Barça.
Sí, també.
Ha de tocar el tema.
Jo vaig aprendre aquestes històries, jo vaig fer una cultura d'immersió a la cultura catalana, que sempre he vingut, però després ara he d'aprendre la llengua i també totes aquestes paraules, que tu és un quasi gran.
Oh, quasi gran.
Boníssim. A més, l'encertat.
Que tu és...
Però home, per favor, m'encanta, quasi gran.
És un bleda.
Home, fantàstic.
Jo tinc aquí totes les... Jo he d'aprendre, no només la llengua, he d'aprendre com puc insultar totes les bledes al rei d'Espanya, que és un capsigrany. Bueno,
a veure, això...
A més d'un lledre.
A veure, un moment, Fermín, que ens tancaran la barraca abans de començar. T'estàs animant i jo ja sé que estàs acostumat a la pressió, però aquí alguns no ho estem, eh?
Ah, perdoni. És que a mi em donen un micròfon i jo començo a parlar i a disparar per tot arreu.
No acabarem, de veritat, eh? I això que estem aquí amb quatre croquetes de moment encara. Bé, torno un moment al...
La croqueta i ja respiro.
Vale, la Ainhoa, aquesta Ainhoa, quina importància té per tu?
És molt important...
Aquesta cubana d'origen...
Contar aquesta història, també perquè és la segona part. Per nosaltres el còmic sempre ha sigut molt important. Si tu pots escoltar el primer disc de Cortato i que comença en Revolta en el Fenopàtico del Montesol i tota aquella colla d'amics que van fer una història molt important per nosaltres, que va ser el Víbora.
Revolta en el Fenopàtico, el hombre del tiempo caro, por haber informado. Granitos, rayos, truenos y viento huracanado.
Per nosaltres va ser imprescindible.
Per tota la vostra generació, diguem.
La nostra generació, especialment per Cortato, que nosaltres érem, el meu germà i jo, érem una mica pues, com dibuixos animats, no? Ens sentíem completament desplaçats de la societat. Eren peces defectuoses. Per això jo vaig posar aquest sticker a la meva guitarra Telecaster, defectuoso. Eren peces defectuoses d'aquest sistema i volien explotar aquest sistema en la nostra música, i per això teníem unes eines que eren molt importants com els còmics underground.
Estem als anys... Tu vas néixer al 63? Vas néixer?
No. 63, jo vaig néixer. 63, sí.
Com era aquell Irún de 60s i 70s?
Jo vaig contar una història perquè tothom
ho entengui,
perquè tothom ho entengui, no? El meu pare deia, no? En casa del pobre poco dura l'alegria, sí, sí, no? Però quan hi havia alegria, pues escoltava el Peret.
Ah, sí.
Escoltava el Peret, no? I per mi, escoltar Peret sempre ha sigut una història d'alegria en casa nostra.
Que bo.
I jo vaig dir en un programa de ràdio aquesta història, pues, vas contar, i el Peret va escoltar, o Peret, o algun amic del Peret, i va dir-li, quan després va tornar també a fer música, i va fer un disc de col·laboracions, i va dir, van dir-me que tu vas dir aquesta història i jo volia que tu col·laboraves en aquest disc. I jo vas dir-li, sí, però jo he de cantar en euskera, eh? I el Peret va venir al País Basc per enregistrar aquesta cançó que van fer, que era Espera un momento, i va dir-me, m'han dit que tu has de cantar en euskera, però no, jo mateix cantaré en euskera.
Ah, que bo.
I el Peret va cantar en euskera i Charon una edat, Espera un moment.
Charon una edat, bye bye, Charon una edat, bye bye, Charon
ser un moment molt increïble i va ser el moment, després de cortar una hora, que el meu pare va donar-se que el seu fill estava fent alguna cosa important.
Quan diu, home, si has cantat en Peret...
El Peret!
És més, l'has portat fins aquí a cantar en basc.
I va invitar-lo, però... i va invitar-lo amb tots nosaltres a anar a una sidreria...
Per assumir una mica
de... sopar... I va ser molt important pel meu pare, per mi també. Jo tinc aquí aquests records, no?, del Peret i el meu pare junts.
Jo ara, això que deies de defectuosos, Fermín, jo recordo llegir-te una entrevista que va haver-hi un moment amb Cortato que Mierda de Ciudad la posaven en llocs on no els deixaven entrar.
Sí. Com que no els deixaven entrar?
Sí, ells van fer una cançó que es deia...
Sí, sí, Mierda de Ciudad, fantàstica, històrica.
Però que la posaven a llocs on a ells no els deixaven entrar.
Ah, vosaltres no els deixaven entrar i posaven la cançó. No.
Una de les discoteques més pijas que hi ha hagut a Catalunya, que era 4, a les 9 de la nit posaven sempre Mierda de Ciudad i tots els pijos ballaven Mierda de Ciudad i jo pensava, hòstia...
No m'ha entès gaire d'acabar la cosa.
Bestial, bestial. I recordo una entrevista a Fermín que deia justament això.
Sí, per això jo vas dir en un concert que, bueno, aquesta cançó és per la gent que balla les nostres cançons i que no sap què estem dient. Però aquesta història de la discoteca, jo vaig contar-te, era molt graciosa, no?, perquè eren uns fills de puta i que estaven ahí sempre me cago en Dios, que no, que vosaltres no entrareu, que vosaltres sois aquí del barri i que sempre veniu i després hi ara baralles i després, tio, paio, que la música que estan escoltant ahí, que és la meva.
És meva. Pues
treu-la. Me cago en Dios, que no, ni a Fermina, que jo te conec, que sí, que la meva és la venga. Bueno, així. Però jo també vull contar-vos una història que jo pensava que ja després en l'edat, és una mica com... L'història que va contar-me el Peret, no? I pensava que quan recibia aquest rebut d'alguna gent era per el racisme i després va dir-me que no, que era classisme, no? Perquè quan tenia els diners, pues que van... Hòstia, tothom estava bé, no? Benvingut. Bé. Pues a mi va passar també que jo dic, va, ara ja puc entrar per tot arreu, no hi ha cap problema. I vaig anar allà al Festival de Sant Sebastià i tal... I vas intentar allà pixar l'alfombra vermella, no? I va dir, Fermín, no, on vas? I vas dir, que la meva pel·lícula està aquí al Festival de Sitges, ja ho sé, però vols travessar també la vermella? Clar, i tant. No, però tu no pots.
Però quan va ser això, ara?
Sí, en aquest festival.
En aquest festival?
Sí, perquè havia un d'aquests... Pues, que aquesta gent que després de ser policies també són ja... Pues, seguretat i tot això, i aquesta gent pues, em coneix, perquè bueno, pues, nosaltres hem fet moltes...
El diante de Fermín.
Però m'adona una cosa. Sí, ara el Festival de Sant Sebastià després, no et van deixar passar per la catifa vermella perquè...
Després va venir a dir-me perdoni.
Però perdoni, senyor Muguruza, no Fermín.
Moment, no.
Perdoni, senyor Muguruza.
Perdoni, senyor director. Muguruza, her director. Però al començament va ser així, on vas, Muguruza? Així, on vas, Muguruza? Jo tinc una pel·lícula aquí al festival, ja, ho sé. I la fombra vermella. Que paio, aparta que piso merda. Hosti. Així. Però, bueno, que jo el proper any ja compliré 60 anys i hem de lluitar tota la meva vida. Mm-hmm. És el nostre destino.
Després et pregunto per el tema dels 60 anys perquè em sembla important.
És magnífic, Fermín.
No, està en una forma, o sigui, és...
Ja ens agradaria.
Absolutament indomable. O sigui, és indomable. Jo el que anava a preguntar és que, precisament sobre la pel·lícula, sobre aquesta història del Black is Belsa, el punt d'arrencada és la cançó probablement més... reconeguda, més ballada de la història de Cortato, que és el Sarri Sarri, no? Está aquí el pasaje de las que eran de onda, gente así de la danza, el Sarri Tam. Se va y te guste coa, donde falta y el atroz recuento general. Sarri, 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 explica'm, perquè hi haurà gent que, efectivament, com passava en Mierda de Ciudad, no sap què és Sarri Sarri i de què parlava Sarri Sarri.
Nosaltres vam tocar a la presó de Martutene un mes abans de la fugida de Serenedia al Picabea per posar-la en context, perquè molta gent diu, però el Sarri Sarri què és? Però,
és una mica Belachao, eh?
Que la gent la canta i, bueno,
ja... Que la gent no té ni idea del que està cantant.
Sí, ja és que...
Bueno, parla de la fugida d'aquests dos.
I parla de la fugida. Claro, nosaltres teníem dos referències musicals, així al Cortato, que eren els Clash i els Specials, no? Tot el revival de l'escala dels anys 80. Llavors, els Clash van fer Press Up Drop de Tucson de Maitals. Els Specials van fer Monkey Man de Tucson de Maitas. Nosaltres, sí, van dir, nosaltres han de fer també una versió del Tucson de Maitas, que per nosaltres era la gran referència, i van, bueno, i van dir, hem de fer Sarri-Sarri. O sea, al juliol...
La cançó es deia Chatty Chatty, no?
Chatty Chatty. Chatty Chatty Chatty, al juliol. Va ser la fuga el 7 de juliol, Sant Fermín, Gora Sant Fermín, i després, un mes després, nosaltres ja vam fer la versió Chatty Chatty, que per nosaltres era el Sarri Sarri.
Però és aquesta fugida èpica de la... de la presó, de, exacte, musical, perquè Sarri, que és un poeta, és escriptor, al costat d'en Picabea, es van ficar dins dels altaveus d'un músic que havia anat a tocar allà, i van fugir per la, de, la, de la presó. Perquè la història és que ell va fugir l'any 85 de la presó i se'n va anar a viure a l'exili durant 30 anys, més de 30 anys, no?
30 anys,
i ningú sabia on era.
Ningú sabia on era, però tots els anys enviava un llibre. Al desembre, no? Al desembre, que és el mercat de Durango, sortia el llibre.
De Sarri.
De Sarri.
Deien, però on és aquest home? Bueno,
no, estava escrivint, no sabem on és. Ningú per sabia on estava, no? Llavors nosaltres pues, hem fet així, com un lloc de paraules, un lloc de bueno, que no sabia, però la Ainhoa ja havia estat amb el Sarri un dia i va demanar-li d'aprendre l'euskera amb ell. Mm. La veritat és que ell estava a Cuba.
Va tornar fa molt poc, no?
Sí, dos anys.
Però dos anys. Quan en tenia ja 60 i pico, no?
Sí, ja... bueno, jo tindré 60 el proper any, ell tindrà 65. però...
Sí. Sóc un retorn, no sé si inesperat, però en fi...
Bueno, ja te tenia tot en...
Ja prescrit, no?
Ja prescrit tot. Però la història molt interessant és que la veu del personatge que nosaltres hem dibuixat a la pel·lícula,
sí,
és la veu del Sarri Nendia, del prop Sarri Nendia.
D'ell mateix?
El mateix.
Ell ha doblat la pel·lícula.
Sí, va venir, jo vaig dir-li, hòstia, hem fet això i heu de venir a l'estudi, heu de registrar la veu, sí, va venir. I la veu que nosaltres escoltem del Sarri Nendia és la veu de Sarri Nendia.
Escolta, ara quan parlaves de Cortato, aquest Sarri-Sarri d'aquestes cançons que es ballaven a tot arreu, es diu, i suposo que és veritat, que clar, tu vas néixer l'any 63, tu no parlaves euskera?
No. Airún no parlava...
Ningú.
Ningú Airún, perquè Airún estava a tota la frontera, la repressió, teníem Guàrdia Civil, teníem Policia Nacional, militars, teníem la gendarmeria, també, o sigui, teníem tot.
I això, no? Que Guipúzcoa sempre ha estat el més escaldun del País Basc, no?
Sí, però totes les zones rurals. I a les zones rurals també sempre una mica així, no?
Llavors, tu com a quina edat aprens el basc?
La història és que nosaltres, quan jo vaig tenir ja 20 anys, va començar un moviment de recuperació de la llengua, molt fort, molt maco, no? Que tota la gent, hòstia, no només hem d'aprendre la llengua, la gent que està al carrer ha de saber que nosaltres estem aprenent la llengua. Llavors, tots els dijous tenien reunions i trobades als bars perquè la gent ens ajudara a parlar en euskera. Va ser un moviment molt, molt maco, i Cortatu va fer part d'aquest moviment, però nosaltres vam dir, nosaltres acabarem cantant en euskera.
I primer... Jo recordo que va treure un disco sencer, el Colpe Escolpe, sí, no? Això, que era, sí, íntegre amb euskera, sí, no?
Que en, sí, aquest, sí, moment, clar, devia ser...
Clar, el primer va ser només dos cançons, el
segon tres,
i l'últim disc, nosaltres vam dir, acabarem cantant en euskera. Ho hem fet, a l'últim disc, i a partir d'aquí en endavant ja viurem, no? Però també en aquesta entrevista jo vaig dir-li al meu germà, bueno, però igual hauríem de fer una cançó sobre la desaparició de la cocaïna que ha sigut a la nostra ciutat podrida, dir-ho.
Això surt en el còmic, a la pel·lícula, aquesta conversa que manteniu tu i el teu germà, que per cert, el teu germà es va morir fa 3 anys i crec, sí, que d'alguna manera aquest projecte ha sigut com no sé si... homenatjar-lo o una manera de...
Ha sigut una manera d'homenatjar-lo, ha sigut una teràpia per mi, per tota la gent que estava al meu costat, i ha sigut una manera de dir, tenim una missió de fer aquesta pel·lícula i després ja veurem, però aquesta pel·lícula hem de fer-la.
Escolta, us va sorprendre l'èxit brutal de Cortatu, perquè quan seu un grup de nanos, sí, d'Iron i de sobte...
No érem molt conscients, no sé, jo crec que tota la gent que estava al voltant de nosaltres estaven en una lluita, no era només música, nosaltres,
sí, sí, per això ho dic, i amb una militància sociopolítica també.
Una militància sociopolítica contra la repressió, ocupaven també jocs per la joventut, per fer les nostres coses, les nostres històries, els gastetxes, feien ràdios lliures, feien també fanzines, i estaven connectats amb tota la gent que estava fent aquesta feina també, aquí a Barcelona. Nosaltres vam venir a fer a Barcelona el primer concert del 85, que va organitzar la gent més llibertari de Barcelona. Nosaltres érem independentistes, però també llibertaris. Era una cosa que per molta gent... Hòstia, veu el catacroc, era el cap. No, tio, per nosaltres és molt normal, això. I després en tota l'Europa. Vam anar molt ràpid a tota la França. A la França també estava tot el moviment del rock alternatiu, però també a l'Holanda amb Die X, a l'Alemanya, a Berlín.
Jo recordo vinils editats amb alemany, en francès,
sí, en anglès,
també, una cosa Anglaterra.
Però per nosaltres era una cosa normal que estàvem fent, i no era una cosa de hòstia, què estem fent i tal, no? Era bueno, una lluita que estàvem fent a diari, i el segon dia era una victòria de continuar viu.
Però sobre això, clar, la temptació d'haver seguit Cortatu in eternum hi devia ser. I en canvi, realment, quan dura Cortatu? 4 anys? 5?
5 anys, sí. Anys,
bueno, que encara et deuen dir ara, bueno, quan
sí,
torna Cortatu?
Va sortir la primera maqueta, i el 88 ja van dir, l'1 d'octubre, pues van dir, adeu-siau, no continuarem amb Cortatu, haurem d'agafar una estoneta per respirar. Mm-hmm. Cadascun ha de fer també la seva història que vol fer. L'Iñigo, el meu germà, volia anar a Nicaragua en una brigada. Jo ja tenia pensat també, van proposar-me de fer també la ràdio de Leguin, però ja tenien també aquesta, estarem un any i després ja tornarem per preparar tot el neu.